Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Doncs ja ho sabeu que cada dilluns i cada divendres a aquesta hora, Digestum Legal, per tant, consultori legal a aquesta casa. Sabeu que també que ens podeu trucar al telèfon del directe, el 93-409-27-71, 93-409-27-72, per tal de participar. I avui parlem del dret a la desconnexió digital. Miren, fa uns anys, quan s'anava a treballar al camp, amb la posta de sol ja no es podia seguir treballant. D'igual manera, que de la fàbrica, quan sonava la sirena, s'acabava la jornada laboral. Tanmateix, avui en dia tenim la butxaca, uns dispositius electrònics que ens poden fer allargar i molt la jornada. Així doncs, seguim treballant quan contestem un correu de la feina mentre esperem que el sopar s'acabi de fer, per exemple, o quan ens mirem una presentació de PowerPoint a l'autobús de camí cap a casa. Com ens podem deslliurar, si és que ens podem deslliurar, d'aquesta jornada laboral extensiva? És per això que comptem avui amb Xavier Comabella, advocat de Digestum Legal, perquè ens faci 5 cèntims del dret a la desconnexió digital. Xavier Comabella, què tal? Molt bon dia i gràcies.
Hola, molt bon dia.
Comencem pel principi. Va, on i quan apareix el dret a la desconnexió digital?
Doncs bé, tot i que em sembla que fa que això, les noves tecnologies són noves, la veritat és que ja fa uns certs temps, uns certs anys, en què estem dintre d'aquest món de connectivitat. Com no pot ser d'altra manera, hem mirat a través de Google, a través de Wikipedia, uh-huh. i he tret així com quatre dades significatives. No?
Vinga, sí.
El primer servei de telefonia mòbil, de Telefònica, Mobile Line, que abans el Movistar, que era l'analògic, uh-huh. és ja de l'any 1990, estem parlant de fa 30 anys. El famós telèfon Nokia 3210, aquell
que
negre...
El que no es trencava, eh?
Exacte, el que servia d'arma d'agressió en cas de que algú ataqués, que es pogués llançar al cap, doncs aquest telèfon és de l'any 1999, estem parlant de fa 21 anys. Uh-huh. Internet és domini públic des del 93, així com els Hotmail, els famosos correus electrònics, fan funcionant des de l'any 96, estan a punt de fer les seves bodes d'argent, no? Uh-huh. És a dir, estem davant d'un fenomen que diem que és nou, que és cert que és nou, però que ja no ho és tant. I, de fet, lo sorprenent és que no apareix cap norma a cap ordenament mundial sobre desconnexió digital fins a l'any 2016. Estem parlant quan un tema que ja portava uns quants anys, més de 25 anys. I aquesta primera norma de l'any 2016 apareix a França, aquí amb els nostres veïns. Uh-huh. Entre els seus grans invents, la guillotina o els formatges, pues, també tenim l'invent de la desconnexió digital. A l'agost del 2016 és quan fan una llei per modificar el seu codi de treball per establir la incorporació d'aquest dret. Poc després són els italians, la legislació italiana la que ho incorpora, i és a la legislació espanyola al desembre del 2018 quan s'incorpora a través d'una llei orgànica. La llei de protecció de dades, la llei orgànica de protecció de dades de 5 de desembre d'aquest any s'incorpora dins el títol un afegitó, ja no és només llei de protecció de dades personals, sinó que també és de garantia, llei de protecció de dades personals i garantia de drets digitals. I dins d'aquesta llei s'incorpora un article que fa referència expressa al tema. Tanmateix, també hem de dir que, encara que no aparegui com a novetat pròpiament dita fins a aquests moments, el cert és que la limitació de jornada ja apareixia dintre del que és la legislació general. Però, ja dic, com un element més, no teníem la referència expressa a el que és la desconnexió digital. Si ens n'anem a la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, uh-huh. el seu article 31.2 es preveu expressament pues, això, que tot treballador té dret a la limitació de la durada màxima del treball i a períodes de descans diaris i setmanals, així com a un període de vacances anuals retribuïts. És a dir, possibilitat de limitar jornada ja existia. De fet, l'Estatut dels Treballadors, que des d'aquí hem dit alguna vegada que ja té els seus anys, que també necessitaria algun parche, o si no un canvi absolut, pues, l'Estatut dels Treballadors, amb el seu origen a l'any 80 i posteriors reformes del 2005 i 15, pues, el seu article 34 i següents ja parlaven de limitacions de jornades. I de fet, si em permets, com sempre diem que el dret és algo que va més ràpid, va rere de la societat i els legisladors triguen, de fet, els tribunals de justícia ja s'hi havien posat en el tema. Hi ha una famosa sentència de l'any 97, estem parlant de ja fa temps, de l'Audiència Nacional, en què ja s'havia establert que dintre de les facultats empresarials era un accés obligar els treballadors amb el telèfon mòbil d'empresa, els Nokia, ja no eren ni Nokia, és anterior a això, o sigui, però que els telèfons mòbils d'empresa haguessin d'estar connectats interrompudament i en tot moment fora de la jornada. És a dir, això existia d'alguna forma més o menys encoberta, no establerta específicament, però ja anava existint. No és fins a aquesta llei orgànica de protecció de dades quan específicament es fa referència.
Deixi'm sortir un moment de tema i de seguida hi tornem, perquè em deia el primer servei de telefonia mòbil és del 90, internet és de domini públic des del 93. El primer correu Hotmail, que és el que més coneixem, és de l'any 96. I no surt aquest dret a la desconnexió digital, no surt enlloc fins al 2016. Està prou regulat internet? Ja sé que és una pregunta molt àmplia, però a dia d'avui està prou regulat internet?
Bé, a veure, jo sóc aquí un laboralista. Jo aquí et faré referència al que ens afecta a lo que són els drets dels treballadors. Uh-huh. Evidentment, això és una selva. Suposo que té grans connexions a nivell de tots els àmbits del dret, des del dret fiscal, de com fem tributar una empresa que ens està venent des d'Austràlia, des del dret administratiu dels permisos, des del dret penal, fins i tot si s'utilitza per utilitzar algun tipus de... Però, evidentment, entenc que és complicat. Jo dic, això s'ha escapat des del punt de vista estrictament laboral, que és el que un intenta conèixer, pues, la repercussió que tindrà.
Dic, sortim una mica de mare, però venia molt de gust preguntar-ho. Ara parlàvem del passat. Va, anem cap al present. Què suposa la introducció del dret a la llei orgànica de protecció de dades que vostè esmentava?
Sí, com he comentat, aquí aquesta llei té tots els articles, però en té un. És a dir, per molt que parlem de garanties digitals, hi ha un article que parla de lo que és la desconnexió digital a l'àmbit laboral. Aquest article es divideix en tres apartats i hem de dir que és un article que ha estat bastant criticat des de la doctrina jurídica per considerar-lo limitat. Entenem que és més que una declaració d'intencions que una regulació pròpiament dita. És a dir, aquí en l'àmbit del dret ens passa com en el cine. En el cine tenim els crítics de cine, tenim a Jaume Figueres, tenim a Carlos Boyero, doncs en l'àmbit jurídic també hi ha els crítics que es dediquen a fer les seves corresponents crítiques. Doncs bé, si anem a veure, llegim què és el que diu aquesta llei, i després aniré explicant més o menys per on van les crítiques. El primer apartat és el que estableix el criteri, diu textualment. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar. Això és el que ens diu. Aquest apartat, diguéssim que és el primer. Aquest primer apartat ha sigut després transposat, ha sigut copiat pràcticament de forma literal a l'Estatut dels Treballadors, amb un nou article 20 bis, i a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, a l'article 14J bis. L'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic és la normativa que regula el funcionament del personal públic, de funcionaris i treballadors laborals de les administracions públiques. Doncs bé, aquest paràgraf que està transcrit en aquestes normes es critica bàsicament dient que es parla d'una desconnexió digital, però no es defineix què és. Diu desconnexió digital, però no agafa quin és l'àmbit, quin és l'abast d'aquesta. Per la seva part, el segon, i en aquest segon i aquest tercer apartats que van remetent al diàleg social, és a dir, a la negociació col·lectiva entre empresa, entre treballadors, dintre de la negociació sectorial, perquè cada o empresa o cada sector s'arregli com pugui a l'hora d'establir-lo. No? L'apartat segon ens diu que les modalitats d'exercici d'este derecho atenderan a la naturaleza y objeto de la relación laboral, potenciarán el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida personal y familiar y se sujetarán a lo establecido en la negociación colectiva o, en su defecto, a lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores. És a dir, facin su vostès. És a dir, jo ja li he reconegut el dret, a partir d'aquí, vostès li van donant contingut. I aquest apartat segon s'afegeix amb un apartat tercer on, diguéssim, que recolza, que insta a la realització de polítiques internes dins de l'empresa, dins de les diferents empreses. Diu, l'empleador, prèvia audiència de los representantes de los trabajadores, estem parlant sempre d'aquesta negociació, d'aquest intercanvi d'opinions, pues el empleador elaborará una política interna dirigida a trabajadores, incluidos los que ocupen puestos directivos, en la que definirán las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática. En particular, se preservará el derecho a la desconexión digital en los supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia, así como en el domicilio de empleado vinculado al uso con fines laborales de herramientas tecnológicas. Y eso es toda la normativa. Ya molta referencia a drets, es parla de drets de diferent abast, parlem de conciliació de la vida personal, familiar, laboral, estem parlant del dret a la intimitat, estem parlant del dret al descans, a la prevenció de riscos laborals, estem parlant de fatiga informàtica, però dic, és una definició així molt genèrica, poc vinculant. Anem a veure què és el que ens diuen els Carlos Boyeros, els Jaume Figueres de,
els crítics,
del dret, exacte, els crítics. I en aquest sentit es fan referència que es remet a la negociació col·lectiva, però en cap moment s'indica que obligatòriament s'hagi de negociar sobre la desconnexió digital. És a dir, quan anem a l'Estatut dels Treballadors, parla dels convenis col·lectius, diu conceptes que obligatòriament ha de tindre el conveni col·lectiu. Es parla de l'obligació d'establir una comissió paritària, es parla de l'obligació d'establir uns sistemes de despenjament, una sèrie de matèries sobre les quals s'ha de parlar, però que aquestes matèries no fan referència, dintre d'aquestes matèries incloses obligatòries, no hi hauria res referent a la desconnexió digital. Segons la segona crítica, que és dir, no, escolta, estem establint un règim que s'hauria de complir, però el que és el dret, si no complim, què és el que passa? És a dir, quines són les conseqüències de no complir amb això? Pues la llei sobre infraccions i sancions a l'ordre social no preveu res respecte a una empresa que no compleixi amb cap precepte sobre la desconnexió digital. No tenim cap tipus de sanció prevista específicament. Per tant, tenim una normativa que si no es compleix, o sigui, en principis, pues tampoc porta una conseqüència jurídica directa. I, de fet, hi ha una tercera crítica que diu que, escolti, estem parlant molt de fatiga digital, estem parlant de prevenció de riscos laborals, però és que la llei de prevenció de riscos laborals tampoc se'ns ha adaptat per parlar d'aquest tipus de riscos de caràcter digital, de fatigues digitals. Per tant, estem amb aquestes crítiques de que és una reforma fins a cert punt limitada.
Per tant, estem davant d'un dret que no sap molt bé en què consisteix i que, si no es pacta entre empresaris i els treballadors, tampoc té massa contingut normatiu, no?
Efectivament, és a dir, tenim una instància, unes declaracions, que vostès pactin sobre això, però si no, no tenim massa més contingut. I és cert que és allà la negociació col·lectiva que és on s'està configurant aquest dret. Bueno, la negociació col·lectiva i, com sempre, darrere també de la configuració de teories jurídiques en el dret, pues també tenim qui es dedica a estudiar i a pensar i a treure aquestes conclusions. I en aquest sentit ja estem parlant del món de les idees, és a dir, ja ens sortim potser una mica del punt pràctic del pragmàtic que intentem tenir a vegades en aquest despatx. Però bueno, intentem parlar una mica des d'aquest punt de vista doctrinal que sempre pot ser interessant. I llavors aquí surten algunes discussions que podem dir que són interessants. La primera d'elles és, anem a debatre, si aquest es tracta de simplement un dret del treballador, dret de no atendre, o si també té una doble dimensió, és un dret deure. És a dir, si correlativament al dret del treballador a no comunicar-se a l'empresa fora de les seves hores de treball, és a dir, la possibilitat de desatendre correus, no atendre a trucades, pues si correlativament també hi ha una obligació empresarial d'abstenir-se de fer aquestes comunicacions. És a dir, si vostè, per no caure en la tentació, pues a vostè ja no li poso la tentació. Aquesta és la primera. Estem d'un simple dret del treballador d'abstenció o és un doble dret? Dret del treballador de no ser molestat i obligació de l'empresa de no molestar o de no atentar. La segona discussió estaria si estem davant d'un dret potestatiu, si és renunciable. És a dir, si el treballador voluntàriament pot dir, escolti, a mi no me molestin, jo soc molt feliç, jo soc un workaholic d'aquests que diuen els anglosaxons i a mi el que m'agrada és la meva feina, són les 11 de la nit i tinc moltes ganes de mirar-me el balanç per demà esposar-lo al Consell d'Administració. Doncs Jo dic que aquesta és la segona. Estem dret renunciable o no renunciable? Hi ha drets que són irrenunciables. Les vacances en diu expressament l'Estatut dels Treballadors que són irrenunciables i que no es poden substituir per diner. Aquest dret es pot renunciar? Pues estem en aquesta segona fase teòrica de discussions. I el tercer, diguéssim, que en el cas de que no fos renunciable, una mica enllaçant amb l'abans, és a dir, si ha de prendre l'empresa mesures per evitar que els treballadors treballin fora de les hores que els correspon. Si poden avisar, sancionar aquell treballador que està incomplint amb un dret o amb una obligació, en aquest sentit, de no treballar fora de la seva jornada laboral.
Si jo marxo de la feina, no?, i vam posar aquesta llei perquè entenc que com que he fet... perdoneu. Com que he fet 8 hores, doncs puc garantir també el meu dret a descans i a la desconnexió digital, entenc. Esclar, com que no es controla la desconnexió digital o no...
A veure, dic, amb el tema de la...
No sé si ajudava aquest fitxatge o no. No sé si m'estic explicant, eh?
Sí. No, a veure, diguéssim, el fitxatge, diguéssim, s'ha deixat d'una forma molt oberta, entenent que cada empresa és un món, és a dir... Tenim la norma que es va introduir en l'Estatut dels Treballadors i després tenim algunes interpretacions que s'han donat per part d'Inspecció i per part del Ministeri de Treball. Inspecció de Treball, per una banda, el Ministeri de Treball van fer una espècie de guia. I aquí ens diu que, bueno, com cada empresa pot funcionar, doncs tenim des de la possibilitat de les empreses, aquestes que dèiem al principi, no, de les fàbriques, de la sirena, de començament de torn i final de torn, doncs que pot servir, doncs, el fet d'entrar a primera hora del matí, signar un full o la fitxa típica aquesta que amb el rellotge fitxador, no? Aquest és un sistema. Però amb altre tipus d'empreses, el fitxatge a través dels dispositius digitals també és una possibilitat. Jo cada vegada que em connecto amb l'ordinador i estigui treballant amb això, pues, també pot servir com a fitxatge. És a dir, el fet és que ens estem convertint en el treball on el centre de treball moltes vegades és necessari. Empreses manufactureres, pues, evidentment, estem a la cadena de muntatge, però altre tipus de feines, pues, es poden fer des de més distància, els treballs a domicili, tot el que és tema de connectivitat. Escolti, jo el que dèiem abans, o el que estaves dient abans, escolti, jo puc estar esperant a que em surti el suflé del forn, però mentrestant estic contestant-li al meu proveïdor de Hong Kong dient-li que li arribarà passat demà o que rebré de passat demà la quantitat que ell m'ha enviat i jo li pagaré. Qualsevol d'aquests temes, ja dic, no exigeix aquesta presència física en el centre de treball, pues també és susceptible de control a través d'aquests sistemes de marcatge horari. La feina és tot allò que té aquest contingut productiu, en aquest sentit.
Per anar acabant, perquè ens queden 7 minuts de programa, ja que deia que tot queda en mans de la negociació. Com va aquesta negociació?
Bueno, van apareixent, és a dir, estem parlant d'un tema molt recent, la normativa, i hem dit que és fins a desembre del 2018, fa poc més d'un any que s'ha establert, aquesta necessitat, i van apareixent els primers convenis, o hi havia alguns que fins i tot amb caràcter previ. Ja ho dic, a nivell espanyol, aquests convenis el que estan establint dintre aquestes teories que havíem dit si era dret o dret o obligació, pues sembla que els primers que van sortint van més en el sentit de que és un dret del treballador més que una obligació de l'empresa. Si, per exemple, buscant ràpidament un parell de convenis, el Vueling, l'empresa d'aviació, el que simplement ens diu, escolti, vostè té l'obligació, pilot o hostessa o el demés, té l'obligació de controlar el seu correu electrònic per si li enviem coses, però diu que era excluido de la obligación de revisar el correo los periodos de vacaciones, permisos y días libres. Jo li puc seguir enviant, no està posant cap limitació, però vostè no me'ls miri en els seus dies de descans. Amb uns termes similars, el que és el grup AXA, les assegurances, que diu que reconoce el derecho de los trabajadores a no responder a los mails o mensajes profesionales fuera de su horario de trabajo. Potser, així dels que hem estat, que hem tingut la possibilitat de mirar, té un caràcter que va una miqueta, o va més enllà, és a dir, és un acord, no està dintre del conveni, però si tenen un pacte sobre el tema de jornada i vacances i demés, el que és el BBVA, el banc, on, diguéssim, que recull aquesta primera configuració de dret, diu que les persones treballadores tindran dret a no respondre a ninguna comunicació, fuere qual fue el medio utilizado, correo electrònic, WhatsApp, telèfono, etc. Escolta, vostè no té que respondre. Però a més una mica enllà, i estableix aquesta obligació, diu, no s'enviaran comunicacions des de les 19 hores hasta les 8 hores del dia siguiente, así como en fines de semana, fiestas o vísperas de festivo ni durante permisos y vacaciones. Ja estableix aquesta obligació. Tampoc, hem de dir la veritat, no és una obligació taxada, és a dir, no proveix expressament, perquè una miqueta més enllà, dintre d'aquest acord de situacions de relacions laborals, ens està dient que, bueno, si vostè envia la comunicació, no la proveix, diu, escolti, si vostè l'envia, sap que no se la respondran fins al dia següent. No li prohibeixen, però, bueno, que no tindrà major recorregut. És a dir, aquí a nivell espanyol estan començant a sortir aquest tipus de convenis. Jo dic, a nivell internacional, és això de buscar una mica també a través de les xarxes socials de comunicacions, això que estem tots connectats, que estem dient, pues esto ya no puc donar fe, esto me han dicho que lo han dicho, però apareix en algun recopilatori, pues sí que tenim algun tipus de mesures que diguéssim que són més proactives per part de l'empresa en el sentit d'impedir aquesta utilització fora de la feina. Així, és a dir, surt cap Volkswagen, desconnecten els servidors informàtics entre les 18:15 i les 7 hores del dia següent. També he de dir que un servidor com a advocat, quan té terminis, quan té actuacions, a mi em desconnecten el servidor des de la meva feina i m'entra un atac de pànic important, no? Però, bueno, tampoc soc germànic en aquest sentit, no? Un altre exemple en aquest sentit és l'asseguradora francesa AG2R, que bloqueja la recepció dels mails des de les 8 del vespre, des de les 20 hores, a les 7 hores del cap de setmana. És a dir, tenim, diguéssim, una pantalla on ens fa. Però la que més curiosa m'ha semblat és la de Michelin, la dels pneumàtics francesos, que diu que té un sistema que envia automàticament avisos indicar la necessitat de desconnectar quan detecta més de 5 connexions laborals fora de l'hora de treball. És a dir, no li prohibeix, vale, no li bloqueja, però li ve apareixent dient, escolta, fes el favor, company, portes aquí treballant fora de la teva jornada. És a dir, estem ja, t'ho dic, en aquest sentit de que necessitem la proactivitat de l'empresa a l'hora de limitar o simplement estem parlant d'aquest dret del treballador a no atendre. També he de dir que ja es compren cap a casa que el tema de les professions, és a dir, un advocat que li diguin, escolti, per vostè ja s'han acabat les seves 8 hores de jornada, el recurs aquest que havia de presentar demà no el podrà presentar perquè ja, pues ens pot suposar que el client pues ens tiri qualsevol cosa pel cap. Per tant, també he de dir que a nivell propi la desconnexió digital, pues no la tenim així, ens agafarà literalment, no? És a dir, no se'ns passarà un termini en cap circumstància pel tema d'haver de deixar de treballar a les 8 hores. Home, si serveix com a anècdota, no és desconnexió digital, però fa uns dies va sortir com a notícia que un tren de Rodalies de Renfe va deixar parada la línia perquè s'havia acabat la jornada del treballador.
Sí, sí, va baixar el maquinista i va dir, fins aquí hem arribat.
Pues bueno, no és desconnexió digital, però diguéssim que és el tema de desconnexió en els compliments aquests de jornada. Dic, estem en uns jocs de balanços complicats, cada empresa és un món, cada sector és diferent, tenim línies de producció o relacions laborals que s'expandeixen. Sobretot hi ha un tema que aquí no he comentat abans, però tenim un tema molt important en aquest món globalitzat, i és a dir, la diferència dels horaris, evidentment. Si nosaltres estem treballant aquí i tenim clients a la Xina, tenim clients a Austràlia, o sigui, la complicació d'establir horaris pues és bastant diferent.
Xavier Comabella, advocat de Digestum Legal, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Fins la propera.
Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, Tirant pel dret, un espai d'assessorament i informació legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de servei.